Γεια σου, Παγκουτάλη.
Minutos que fas de la una, Carque.
Què, ja he begut oli jo?
No, tu mai. Això mai. Mai.
Mira, i si n'hagués de veure algun, saps quin veuria? El de Siurana, el de Cubissa.
El de la Selva del Camp.
Ara.
Escolta'm, una cosa. A veure, avui... ens hem deixat la cistella cap a Bravo, però...
No ens l'hem deixat.
No ens l'hem deixat, però l'hem deixat pel final, perquè com deien els Dorian, us heu de quedar fins al final, que és el millor del programa, sens dubte.
Els llavors, minuts daurats.
Ah, sí, el Golden Hour. Com deia aquell, fem una cosa, perquè recordem que hi ha en joc aquesta cistella cap a Bravo, però acabar relacionada amb un enigma.
Exacte. Ja sabeu, que cada setmana... Avui, com que s'acosta el Nadal, Mercè, jo li dic panera, panera Capravo. Ja sabeu, que cada setmana el mestre Virgili, que per cert, Mercè, aquest divendres arribarà acompanyat. Moltes sorpreses,
sí,
no us ho perdeu, i tant que li permetem. Amb ell li permetem tot.
Però escolta, jo crec que ho pots dir tu, eh?
Sí?
Sí.
Doncs vindrà acompanyat de Marcelí Virgili, que ha presentat un llibre sobre la xocolata, sobre la tradició xocolatera de Catalunya, i ells dos faran un cara a cara, Virgili contra Virgili, i ja m'han dit a veure si ens podeu fer callar, perquè es veu que tenen moltes ganes de dir moltes coses.
Tant,
Mercè, tu ja estàs a punt?
O sigui, ho tindrem complicat, no?
Sí.
O sigui, ells dos tindran una conversa, no fem guió, no. I que ells dos ja entrin amb les seves coses.
Exacte, l'únic que li demanarem, això sí, al mestre, és que desvetlli aquest enigma que ens planteja cada setmana. Ja ho sabeu, que per aconseguir aquesta cistella, l'únic que heu de fer és respondre correctament a aquest enigma Virgili, que aquesta setmana, Mercè, com deies, té a veure amb Santa Llúcia. Ja sabeu que sempre ens proposa tres opcions al mestre. L'enigma d'aquesta setmana diu així, diu, per Santa Llúcia, opció A, es fa el pessebre tant ací com a Rússia. Opció B, per Santa Llúcia, vés al mercat i compra amb astúcia. O opció C...
Aquesta, a veure si és la bona, va.
Per Santa Llúcia, pas de puça.
Va, em dieu?
Doncs ja ho diu bé la Marta.
Vols que repeteixi les opcions?
Sisplau.
Mira, doncs per Santa Llúcia, opció A, es fa el pessebre tant ací com a Rússia, que és una tradició que jo personalment desconeixia. Per Santa Llúcia, vés al mercat i compra amb astúcia. O l'opció C, per Santa Llúcia, pas de puça. Què heu de fer per respondre? Doncs no anar pas de puça, d'anar ràpids com el vent, escriure un missatge per WhatsApp al número de la ràdio, al 663-99-30-62. Repetim, 663-99-30-62, i aquesta fantàstica panera que prova pot ser vostra.
Vinga, doncs fantàstic. Jo crec que la Marta ens ho ha posat molt fàcil aquesta setmana, eh? 663-99-30-62, i divendres sabrem l'origen d'aquesta dita tan nostrada. Va, que ara passen 8 minuts de la una. Tries, tu tens la resposta, no, o què?
Jo és que estic veient a Putin posant el caganer.
Bueno, per què no? Escolta, no? O què?
Per què no?
Clar, per què no?
Sí, sí,
o el tio,
sí.
Allà, també.
El tio.
Escolta, aquest dimecres...
Si va al Parlament, va al Kremlin.
Exacte, és que... No, tot va direct. Bueno, vosaltres, qui rieu tant, Lluc Isern i Ismael Esmac?
Bueno, estàveu comentant un llibre de tradició xocolatera, no?
Home, del Marcel i Virgili.
Sí. I a mi és que m'agrada molt aquesta serendípia, perquè la setmana passada nosaltres vam venir a parlar...
És un il·lustrat, eh? Serendípia.
És un serendípia. He buscat el significat fa 30 segons.
Diccionari.
No, però la setmana passada vam venir a parlar de com som els catalans i la casualitat, no?
És veritat.
Que el dia següent...
Antoni Gelón,
com són els catalans, no?
Sí, sí, sí.
I avui, tradició xocolatera, i nosaltres de què venim a parlar avui?
Home!
De què venim a parlar?
De Suïssa.
De Suïssa. Ep. Clar, de Suïssa. Doncs vinga, va, anem-hi. Que ens sentim una mica Tries, no sé, amb aquesta música,
bona
no?
Bona i cara, la xocolata suïssa.
Per allà Suïssa, voltant pels, no? Pels camps,
sí, home.
La Sinfonia Alpina, sí. De Richard Strauss, respirar,
sí.
Una persona també molt neutral. va tenir, bueno, una neutralitat com Suïssa.
Per tant, avui, va, no em dieu. Escolta, expliqueu-m'ho bé, això. De què parlareu?
Ja comencen a acabar, ja, és que no ens podem aguantar.
Simplifiquem les coses. Sí. Parlarem, a veure, demà és el Dia Internacional de la Neutralitat, no? I si una nació ens queda molt a prop, que reconeguda per ser neutra, no?
Andorra.
És Suïssa.
Ah, bueno.
És veritat, també. És Suïssa, la reconeguda és Suïssa, almenys a nivell d'Europa, no? Però, vaja, bueno, jo tenia aquí una intro mega xula preparada, però jo no sé exactament...
Però ja ens ho estem saltant, eh?
No, cal. Fes-ho, que era molt xula.
Val, perfecte. Va. Doncs us faig una pregunta a tots els que esteu aquí a la taula.
Va, som-hi.
Per què la bandera de Suïssa i la de la Creu Roja comparteixen estètica i colors, però invertits? Us heu preguntat mai per què?
Com? No, per què? Digues, Lluc.
Moltes gràcies, Ismael, que no sembli forçadíssim aquesta introducció.
No, endavant. Per què la bandera de Suïssa i la de Colòmbia, anava a dir? La de la Creu Roja.
Però què us passa?
Doncs perquè
no, escolta, la bandera de Perú i Canadà comparteixen colors, també.
Sí, Colòmbia també fan xocolata.
Sí, és veritat.
I tantíssimes. A veure, doncs, precisament, la Creu Roja va ser fundada a Suïssa, inspirada en els valors d'ajuda humanitària i de neutralitat que desprenia, suposadament, el país.
Ole.
Val? Per tant, què vol dir això de ser neutre? Què vol dir això de ser neutral? Avui ho intentem desgranar, ho intentarem saber, no?, si és només una postura política o si parlem d'una manera de viure. Doncs agafem la gent de tots plegats, perquè demà, dia 12, és el Dia Internacional de la Neutralitat.
Bona
quin és el país?
Què es fa demà? O sigui, quin és... S'ha de ser neutral en tot, demà?
Suposo.
Però és bo ser neutral en tot. Clar, ens hem de mullar, no?
Clar, ens hem de mullar.
Sí. Demà no vas amb res.
Demà, què prefereixes? Truita de patata o... jo què sé, o bacallà arrebossat? Més igual.
Clar, això és
el debut.
Ismael, què ha passat?
És que no he pres cafè aquest matí, que l'estic completament
nota, no?
Dissociat. Estic...
A veure, perdó, és que clar, ja m'enganxo, però és veritat, però demà quan fem el menú, no?
Què?
Que et fan triar...
Mira, jo tinc...
Has de ser neutral o
jo com? Tinc gallineta estofada. O sigui, a mi aquí no em pillen ja. Amb la neutralitat.
Ja ho tens. Bueno,
ho hem de decidir tot avui ja, per demà no m'he de decidir.
Jo vaig decidir abans d'ahir, perquè jo soc molt previsor i vaig dir, hòstia, mundial de la neutralitat, a mi no em pillen.
Avui que estàs tan inspirat, Ismael, una pregunta. Quin és el primer país que et ve al cap internacionalment reconegut per la seva neutralitat?
He de dir el que no tenim al guió.
He de dir el que no tenim al guió.
Suïssa, potser.
Suïssa,
no, perquè...
Evidentment, Suïssa.
Doncs no.
O Andorra, que deia l'Ismael.
Andorra, també.
Doncs no, el Turkmenistan.
Ah!
El sabeu ubicar al mapa,
el Turkmenistan? No, on està, Turkmenistan?
Està al centre...
Això té molt de profe, això, eh? Ho sabeu ubicar al mapa?
Sí, està a sota Rússia, més o menys al mig d'Àsia.
Ah, bueno.
Per allà.
Allà, per allà.
És allà, un dels estants dels molts que n'hi ha. Perquè els suïssos...
Antiga urs.
És antiga urs, sí. Ara en parlarem, de fet, d'això. Perquè els suïssos poden tenir la xocolata més bona del món, però no va ser idea seva...
Això és qüestionable, eh?
De fet, sí, però...
Hi ha una xocolata d'una marca d'aquí...
Que fa més bona.
A mi m'encanta.
Bueno.
Perquè els suïssos, segons alguns, poden tenir la xocolata més bona del món. Prefereixis així, Ismael?
Sí? Bueno, cadascú... No, jo no mullo.
Ui, com estan avui?
Jo no mullo.
És que us ha passat.
Parlant de neutralitat,
jo no mullo. Jo no mullo, però hi ha una xocolata que es fa sense dormir.
Però em deixes acabar el meu intro d'introducció, que me l'he currat molt, Ismael?
Va, nois!
Vinga, va.
Perquè els suïssos poden tenir, segons la majoria, però segons l'Ismael no, la xocolata més bona del món.
Jo no dic que no.
Però no va ser idea seva la invenció d'aquest dia tan dolç i ensucrat, com tampoc ho és la seva política internacional, que ha resultat ser més aviat àcida i inclús amarga per molts països del món. De fet, no ho he dit, però va ser el Turkmenistan precisament el que va proposar el fet de posar aquest Dia Internacional a la Neutralitat. Va ser l'any 2017.
Mita'ls ells.
I ells van proposar que fos el 12 de desembre, el 12 de desembre, perquè és el dia que celebren, no?, la seva consideració com a nació permanentment neutral per la ONU.
2017, eh?
Això és des del 95, són considerats neutrals, però des del 2017 es fa aquesta festivitat, sí, és molt recent. Llavors, ells, després de la seva independència, el 91, amb la dissolució de la URSS, com comentaves, es va trobar en una situació molt complicada. El Turkmenistan té recursos energètics, no?, molt valuosos, té petroli, per exemple, i està envoltada, recordem, de potències com Rússia, la Xina o Iran, que fa que sí, posi en perill, en certa manera, la seva sobirania nacional, no?
Tenen la quarta reserva de gas natural més gran del món.
Això també l'has buscat abans del programa?
No coneixia jo Turkmenistan per això.
Què? Bueno, i tu quan has buscat el Dia Internacional de la Neutralitat? Quan has buscat?
Quan ens van proposar la setmana passada.
Ho he buscat també, jo també.
Ara deixem passar la davant de la història. Qui prepara els guions? Com us organitzeu? O sigui, ara m'heu deixat... Què us ho feu? Cada setmana o cada un al seu tros?
Sabeu el senyor Potato del Toy Story?
Home, per favor. Ve a ser una mica això, els guions, la història.
I després jo els poso macos.
Sí, de fet, és veritat, això. Sí. És que l'Ismael és molt elegant.
Tu ets el primer que treballes, diguéssim, al guió.
No sempre. Depèn de la setmana. Si
sí, depèn de la setmana, de com anem i tal. Però estem bastant en contacte. Simplement tenim, tenim un document conjunt i allà
anem fent.
Sí, un drive.
I el dia que em diuen, nen, que tu hem enviat més esquemàtic, penso...
Qui l'ha fet?
Penso l'han fet de ressaca.
Mare de Déu.
Tècnicament.
Per tant, no entrarem més en aquestes qüestions.
Tornem amb els turkmenesos, si us sembla.
Turkmenesos.
Van gravar la seva constitució.
Que ho vaig buscar ahir, Lluc. Turkmans.
No, però turkmenesos també...
No ho sé.
De fet, ho posa el guió, turkmans.
Els madelsmans.
Ho vaig corregir.
Les turkmanes.
T'ho vaig corregir, així és com fem els guions.
Turkmans i turkwomans.
Uf, Ismael, avui...
Tirem.
Els turmans van gravar la seva Constitució un principi inviolable de neutralitat que va acabar acceptant la ONU, que hem comentat, el 1995. I aquesta posició no tan sols no ha garantit la seva estabilitat i sobirania, sinó que també ha acabat esdevenint la seva identitat pròpia, perquè ells estaven en busca d'una identitat i l'han trobat a la neutralitat. Una identitat que precisament també és compartida pels suïssos, tot i que aquests la tenen des de fa més segles, perquè el tema de la neutralitat de Suïssa es remunta al segle XVI, durant l'època moderna, la monarquia francesa va forçar els suïssos a mantenir-se neutrals en els conflictes que anessin contra França.
Vaja, no sé molt neutral, això, no?
No.
Com, bueno, tu fes el que vulguis, però a mínim toquis.
Ja comença, eh?
Aquesta idea de neutralitat ja va començar a germinar i va començar ja a sortir amb més força durant el que són les guerres de religió que va viure Europa durant el segle XVII.
La Guerra dels 30 anys.
Correcte.
No? Recordem que va enfrontar catòlics contra protestants i Suïssa és un territori que, bueno, comparteix població tant catòlica com protestant. Aleshores, després de la Guerra dels 30 anys, a la Pau de Westfàlia, els cantons suïssos van arribar a un acord per defensar-se mútuament i no haver d'enfrontar-se en casos de guerres religioses. Clar, hem de tenir molt en compte aquest fet de coexistència religiosa a Suïssa, que va definir una mica la seva neutralitat de portes endins, però que també cap enfora. És a dir, si no ajudem a una potència catòlica, no ajudem tampoc a una potència protestant.
Sí, i de fet, aquesta idea, que aquí la Guerra dels 30 anys ja està agafant molta força, s'acaba solidificant durant les guerres napoleòniques. Amb el Tractat de París el 1815, ja Suïssa ratifica la seva neutralitat inviolable.
Sí, diu, a mi no m'enredeu més.
S'ha acabat, no?
S'ha acabat.
Jo estic aquí al mig.
A mi m'han fet anar a Rússia, que no sé si posen el pessebre o no, però jo no hi torno.
Però escolteu, darrere de tot això hi ha algun tipus d'interès? Vull dir, que es marqui aquest dia internacional o no?
Bueno, aviam. Ara ho veurem,
hi ha algun,
no?
algun interès polític o geopolític, Ismael?
Sí, a veure, la situació geopolítica de Suïssa ja ens ho diu. Està al centre, al bell mig d'Europa.
Està envoltada del que havien sigut els grans imperis, les grans potències colonials, que a més, doncs, durant el segle XX... i part del segle XIX també van ser molt beligerants. Aleshores, Suïssa jugava un paper molt de... En principi, no de mitjà en els conflictes, però sí d'aquesta acollida de recursos i de poder mantenir una mica la normalitat enmig d'aquests conflictes.
A més, veurem, no?, que això ho utilitza com una oportunitat Suïssa durant molts conflictes que hi ha a Europa, que Europa està en guerra cada segle, sense parar-ho.
Sí, com som, la veritat.
Doncs com ells ho prenen com una oportunitat de negoci i veurem que tan neutrals no ho són.
I fins i tot hi ha països que potser ells voldrien ser neutrals i que ho reivindiquen i que ho busquen.
Sí, home, clar, ser neutral, vull dir, porta al final... porta beneficis a nivell de no involucrar-te en segons quins conflictes, però també de poder posicionar-te diplomàticament en un lloc o en un altre. si tornem al tema de la neutralitat i deixem de banda Suïssa, per exemple, Turkmenistan, doncs hem vist que tenia aquest interès principalment en trobar la seva identitat, però també per guardar-se les esquenes una mica, perquè està envoltat de grans potències. Però és que no només tenim Turkmenistan o tenim Suïssa, també tenim altres països que són considerats, no només per ells mateixos, és a dir, que tinguin les seves constitucions, sinó per la comunitat internacional com a neutrals. Tenim el cas d'Andorra, en aquest cas, tot i que els caps d'estat d'Andorra són el bisbe d'Urgell i...
Com príncep, no?
Són autoritats d'altres països que no són neutrals. Àustria, Costa Rica, que des dels anys...
Àustria neutral, eh?
Àustria, bueno, mira...
Àustria va fer Hitler i va dir, ja està.
Exacte. Jo, ja l'he liat prou, eh?
Jo... La meva feina aquí està feta. Jo, i l'imperi austrohongarès també van estar allà tot el segle XX donant la canya i van dir, bueno, jo m'he cansat ja.
Bueno, és que eren una mica...
Quan es van quedar xiquitos van dir...
Una mica inútils, també et diré.
Estem ofenent els
austrohongaresos. Una mica inútils, també, Ramon Gal, eh?
Això ho ha dit ell.
Perdoneu, però van acabar fatal contra els russos. Bueno, igual, continuo.
Bueno, no, els francesos a la segona van acabar millor, no?
Va, que tenim.
Va.
Àustria.
Sí. Àustria, Costa Rica.
Anem a la neutralitat,
sí,
tornem a ser neutres.
Des dels anys 50, Costa Rica, després de la seva guerra civil, no té exèrcit. I això els hi ha donat també una posició molt bona a l'hora de mitjar en altres conflictes a l'Amèrica Llatina. No han de ser conflictes bèl·lics, poden ser conflictes polítics interns. Irlanda, que també té molta tradició de fer arbitratges en conflictes internacionals. Liechtenstein.
Home,
què te'n sona més, eh?
Panamà o la ciutat del Vaticà. Però també hi ha altres països que, tot i considerar-se neutrals, no ho són considerats de la mateixa manera per la comunitat internacional. Veiem que ara hem dit països que, vulguis o no, per molt que no vulguin ser neutrals, jo crec que la comunitat internacional diria sí, va, vinga, va.
Va passar,
vull dir,
no?
Que al final és com, sí, pot ser neutral, clar que sí, si no molestes. Mm-hmm. Però després tenim altres països que no són reconeguts com a tal. Per exemple, Laos, Japó, que, bueno, jo m'imagino un japonès dient, no, jo sóc neutral. I xinesos, coreans, taiwanès, recordant la Segona Guerra Mundial i dient, no em sona. Aquesta neutralitat,
clar.
A mi no em sona. El meu avi m'ha explicat una altra cosa.
Però Àustria sí, per exemple.
Bueno, perquè Àustria està allà, ja que no...
Bueno, però els japonesos no tenen... El seu exèrcit no pot sortir del Japó, no? Estan armats, suposadament.
Depèn molt de l'exèrcit dels Estats Units.
Què vol dir això, que l'exèrcit de Japó no pot sortir del Japó?
Des de la Segona Guerra Mundial, el Japó no té exèrcit... No té exèrcit nominalment. Té forces d'autodefensa, perquè, clar, és que l'avant li ha molt.
Clar.
Alemanya tampoc tenia exèrcit fins als anys 60.
Es diu liar-la,
El que passa és que sí. Diu liar-la.
És que la valia molt.
És que es valia molt.
Bueno, tornem a aquestes forces,
sí,
no?
Sí, sí. Tenen una força d'autodefensa que simplement és per autodefensa, és a dir, no poden participar en conflictes exteriors ni tan sols en operacions militars amb els seus aliats, tot i que sí que han enviat forces de pau. Però és això, és una mica controlar, no, aquests estats que durant la Segona Guerra Mundial, doncs, se'ls hi emmana una mica la mà, per dir-ho així. Mèxic, Moldàvia també, Mongòlia, Ruanda, que recordem que Ruanda fa molt poc va passar un genocidi. San Marino o Sèrbia també, que Sèrbia...
Sèrbia. Precisament jo us volia preguntar per què creieu, com a historiadors, que països suposadament neutrals són països amb grans conflictes interiors. Irlanda, Mèxic, Ruanda, Sèrbia...
Bueno, jo crec que al final és com una forma de involucrar-se en conflictes exteriors dona molt per alimentar ingerències internes en el teu país. Per tant, si et guardes aquesta neutralitat, doncs pots controlar les tensions i els conflictes interns d'una forma més... Bueno, crec jo, eh? Més solvent. No sé què opines tu, Lluc.
No, jo penso el mateix, però sobretot jo crec que és per la seva posició geopolítica, els immensos casos, jo crec que és per la posició... Per protegir la seva sobirania, accepten, doncs, no entrar en aliances militars, no cedir, que el seu exèrcit no es mobilitzi fora, etc. Jo entenc que és per una situació més geopolítica.
Sí.
Però suposo que també deu haver-hi alguna part donada per tema de conflictivitat interna. Quan tu els problemes els tens a dins de casa, no els vas a buscar fora, tampoc.
Bona aquesta.
Mira. Sí. Escolteu, si us sembla, per anar rematant, aquest Dia Internacional, com dèiem, de la neutralitat, que se celebra demà, 12 de desembre, quin és l'objectiu, no?, que busca aquest Dia Internacional, Ismael?
Bé, al final, l'objectiu és, en un principi, promoure una altra forma de fer política i diplomàcia internacional, no?, a posar com a prioritaris els arbitratges diplomàtics. Per exemple, no és el mateix ser neutral que participar com a àrbitre en conflictes. Noruega, per exemple, no és un país neutral, i Suècia fins fa poc ho era, però ara ja no, però han donat exemple participant i acollint processos processos de pau, per exemple, amb el conflicte d'Israel i Palestina, amb el conflicte de Síria, amb el conflicte de les FARC a Colòmbia. Aleshores, una mica seria això, no?, promoure que els estats neutrals puguin tenir aquest paper per poder mitjar en altres conflictes.
Hay gente que piensa que te has de mojar, pero yo prefiero ser neutral. Extremismo mal.
Què, extremisme o mal, nois? Ens posteu ara també, per acabar l'espai d'avui, Lluc, Ismael, doncs aquells casos que potser aquesta neutralitat no va jugar, no?, molt a favor.
Sí, perquè, clar, una cosa és dir que ets neutral i l'objectiu, ja ho veiem, del Dia Internacional de la Neutralitat, doncs és participar de processos de pau, d'arbitratge,
no?
Sí. Sisplau, no us pagueu, estem aquí, pel que sigui... però, clar, la neutralitat dona aquest privilegi de dir no, si jo ni amb un ni a l'altre. Ara, si voleu comerciar, bueno, potser puc comerciar amb un i amb l'altre, no. O em puc, si ets un país com Suïssa, amb tot el tema de comptes bancaris i tot això, doncs retinc els diners d'aquestes institucions d'aquest país i de l'altre, no.
Hi ha moltes maneres de practicar la violència.
I aviam què passa.
Completament d'acord. Hi ha moltes maneres d'exercir la violència i a vegades posicionar el teu exèrcit al costat d'un altre en un conflicte és menys efectiu que donar-li suport comercial i econòmic. I els suïssos ho saben perfectament. Per què? Els alemanys es van dedicar a espoliar totes les persones perseguides pel règim. Els hi van prendre obres d'art, propietats, moltes de... Bueno, propietats, entenem, propietats que es poden desplaçar com una obra d'art. No, i van acabar en mans suïsses. Els van vendre a Suïssa i van quedar i estan en possessió tant de les institucions públiques com algunes col·leccions privades. Encara a dia d'avui no s'han retornat la immensa majoria d'aquestes obres d'art. També moltes persones perseguides pel règim també van posar els seus diners als bancs suïssos perquè al ser un país neutral...
I no els han tornat a veure.
I no els han tornat a veure, perquè al ser un país neutral, no, suposadament protegirà els meus interessos, no, i no m'expoliaran els diners. Doncs després de la guerra, no va ser fins als anys 90 que es van descobrir milions i milions de dòlars, en valor de dòlars, que hi havia dins de Suïssa, de propietat de persones perseguides pel règim.
I aquests diners ara on estan? O sigui, cap a on...
Sí, l'or de Moscú estava a Suïssa.
Els bancs suïssos van activar un protocol, no, per retornar els diners als descendents d'aquestes víctimes, però, evidentment, és molt lent, molt burocràtic, i aquests diners no estan arribant. Però vaja, que fins que no els hi van cridar l'atenció i no va esclatar el cas, ells seguien tenint les seves butxaques plenes d'aquests diners tacats de sang.
També amb el tema de l'acollida de refugiats en conflictes bèl·lics, per exemple, doncs Suïssa va donar acollida a molts alts càrrecs del Tercer Reich després de la Segona Guerra Mundial i de la CSS. Vull dir, ja no estem parlant de funcionaris, estem parlant de gent que la va liar, no?, per dir-ho així. I que van poder escapar perfectament de la justícia. I els hi van facilitar passaports per fugir a l'Amèrica Latina, Argentina, Brasil... N'hi havia... Bueno, no sé si deu haver-hi algun viu encara, però moltíssims. O sigui, milers.
Per tant, milers. tan neutral, no, Suïssa...
Home, a part que el nivell de comerços... Ells deien que comerciaven amb tothom i que venien armament a tothom durant la Segona Guerra Mundial, però els alemanys van rebre, però vaja, multiplicat per no sé quan l'armament, bueno, que va rebre França,
A l'estar rodejats, també.
Clar, sí.
Sí.
Què vols dir, que a l'estar rodejats?
Vull dir que estaven rodejats de...
Correcte.
I també hi ha el cas de Maurice Rossell, que era un membre del Comitè Internacional de la Creu Roja, que està a Suïssa. Durant la Segona Guerra Mundial, el 1944, va fer una visita, no, per inspeccionar un dels camps de concentració de l'Alemanya nazi, el 1944, no? Per veure, aviam què està passant aquí. Perquè hem rebut... ens han arribat queixes. El 1944, no el 1930. I van determinar que els presoners portaven, doncs, una vida normal.
Perfecte.
Una vida normal. Presoners perfecte. Que la setmana següent serien executats o gasejats.
Ostres, tu.
Aleshores, clar, vull dir, al final, part d'aquesta neutralitat pot ser no voler veure altres coses.
Sí. De fet, molts d'ells, bueno, els suïssos s'han protegit d'aquestes difamacions dient que tenien por que els alemanys els envaïssin si no col·laboraven, per tant, van comerciar-hi, els van ajudar, van donar refugi als alemanys, van expoliar els jueus, van... Pues tot això, a mi em sap molt greu, però és una excusa que em sembla molt barata. Molt barata.
Barato.
Noi, tu esperaves de Suïssa, això, Joan Trias?
Jo ja vaig dir, la temporada, anava a dir. La setmana passada, que això de Suïssa neutral...
No pintava gaire
no,
bé, eh?
No, pinta bé.
Ai, bueno, i sabeu en quin any van poder votar les dones per primer cop a Suïssa?
A Suïssa, quin any?
Tan neutrals que són.
A veure.
Poseu un any.
Un any?
Sí, un any, va. A Espanya va ser 1934.
Sí.
Doncs, sufragi universal.
Espanya,
universal.
Espanya,
1934. Espanya, segona república. I Austràlia, a finals del segle XIX, no? Va ser Austràlia o Nova Zelanda, que van ser els primers països?
Podria ser.
Qui?
Ara no.
Els primers països van ser Nova Zelanda.
Jo dic finals del 1800, va.
Final del 1800?
No?
Sí, va ser una
Suïssa, no? Que són així...
Austràlia i Nova Zelanda. Jo dic que són els dos, però no ho sé. Sí, de memòria, eh? Potser m'equivoco.
Sona Nova Zelanda més, no sé per què. Bueno, Suïssa.
Quin any creieu Suïssa?
Suïssa. Doncs sí, va ser el 34, no? Heu dit... Doncs una miqueta abans, segur.
Una miqueta abans.
No?
Clar, perquè són més avançats, clar, no? Són més cívics, més...
Més moderns.
1977.
Au, aquí.
Les dones van...
1977.
Imagineu-vos que els afroamericans van poder votar als Estats Units abans que les dones a Suïssa.
I per què? Per què, això?
Bèstia, això.
Per reformar la Constitució a Suïssa i fer canvis d'aquest calibre, s'han de posar d'acord tots els cantons a Suïssa. Perquè, clar, els cantons són pràcticament organismes semi-independents. Clar, posar d'acord... Vull dir, s'ha de fer aquest debat de... Poden les dones votar...
Sí, està blindadíssima.
Està molt blindada en aquest sentit, perquè, clar, és protegir la sobirania de tots els cantons, però, clar,
sí.
Aquesta sobirania veiem que ha passat flagrantment per sobre d'un dret humà bàsic, que és el dret a vot, de la meitat per cent, del 50% de la seva població. I, clar, aquest debat de poden les dones votar o no... s'havia de tenir a cada cantó abans de ratificar-ho i poder fer el debat nacional de, bueno, de una cosa tan bàsica com que els éssers humans puguin votar.
Benú, per cert, deixem de banda Suïssa, Trias, tu tens ja preparat el jersei de...
Ui.
No.
Lleig de Nadal.
Tu, em fareu comprar un jersei?
Per favor.
Sí.
Jo
llavors no sabrem fotre'l.
Pel dia,
però que te'l posis mentre faci fred. Que no ha de ser lleig, que és un jersei de Nadal.
Que no m'agrada.
Com que no m'agrada si vas avui amb un jersei que...
Però aquest no em fa picor.
Que sembla que treballes a la Sirena, tio, amb aquest jersei.
Per
favor. El capitan Pescanova.
Què li has donat a l'Ismael?
Ara què s'imaginarà la gent que no surt un càmera que porto? Porto un jersei de collal blau.
Blau. Va, home, capitan de barco.
I a sota porto el polo del Barça.
El jersei de professor.
Perdona, i el jersei per dins de...
Clar, és que jo porto look de professor.
De professor, sí.
50 anys.
Bueno, us dic adéu, perquè si no...
L'altre dia va fer 28 anys,
aquí, per molts anys. Ismael, per molts
gràcies.
Anys. Tu encara ets amic, eh? No,
tu fa dues setmanes vas fer 25, eh?
Sí, però bueno, mira.
Bueno, que ja se t'acaba el xollo,
doncs,
eh?
Per molts anys els dos, diu 15, eh? Ismael, és mac. Gràcies. Prepareu-vos ja el jersei, per la setmana que ve.
Sí, i tant.
Vinga, va, que vagi molt bé. Moltes gràcies.
Vinga.
4 minuts que passen de 2:15 de dues, després d'aquesta lliçó d'història... Sí, tirem cap a publicitat. Però és que a la tornada jo, Trias, no sé què pot passar. Perquè sabeu que els dimecres ens acompanya Jaume Borja,
sí.
Però que ens ve a parlar d'actualitat de la televisió i el cor. Avui parlarem de música. Parlarem d'una cosa que es fa a casa nostra, que està molt bé i que es fa per primera vegada,
molt
si
xulo,
no m'equivoco.
Sí, sí.
I avui parlarem amb la Glòria Trullàs, que és la productora executiva d'aquest OpFest, que parlarem avui, i amb la Maria López, que és directora d'OpFest. Ens explicaran com funciona, qui participa, què s'hi juga... Vindria a ser com una Eurovisió, no?
A la catalana.
A la catalana.
Sí, sí.
I avui en Jaume Borja ens explicarà. Vinga, va, que tornem de la publicitat i us ho expliquem.
Ràdio Estel. divendres a les 8 del matí, desperta't amb la nova alternativa.
Al matí a Ràdio Estel amb Pau Massip. Perquè entenguis l'actualitat, no et perdis les previsions i tinguis tota la informació des d'una nova òptica.
I fins a les 2, el ja imprescindible magazín de la Mercè Raga. De dilluns a divendres a partir de les 8 del matí.
Al matí a Ràdio Estel. La teva nova alternativa.
Estimats Reis Mags, sóc la Greta. Aquest Nadal us demano un pis per a mi i la meva mama, per jugar, fer els deures, descansar o convidar les meves amigues. Volem un lloc on estar tranquil·les.
A Catalunya, la meitat de les famílies amb infants no tenen lloc adequat on viure. Fes que una llar digna no sigui una carta als Reis. Dona a caritascatalunya.cat o al Bizum 38031.
Ràdio Estel, Barcelona. 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
Passant de 2:15, abans de parlar del OPFES, que en tenim moltes ganes amb el Jaume Borja, va, Jaume, ajuda'm, perquè, a veure, això és important. Jaume Borja, què tal, com estàs?
Bé, molt bé.
Molt bon dia. Abans de parlar de l'OPFES, és importantíssim recordar-vos, insistir-vos, que el Festival del Mil·lenni és una de les cites musicals més especials de cada temporada. De fet, inclou el dia 17 de desembre el concert a Santa Maria del Mar d'una de les corals més conegudes i interpretades, com és el Masies de Handel. L'interpretaran l'Orquestra Filarmònica Ibèrica i la Coral Polifònica de Puig-reig, sota la direcció del gran mestre Mel·lenni Mestre. Doncs, justament, Ràdio Estel sorteja entrades per aquesta cita musical. Si ho heu escoltat bé, la primera persona que truqui ara mateix al telèfon del directe s'endú una entrada doble pel Masies de Handel el pròxim 17 de desembre a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona. Truqueu ara mateix 93 409 27 71. 93 409 27 71. Si sou els primers en trucar, us endureu aquesta entrada doble per aquest gran Masies de Handel el pròxim 17 de desembre a la Basílica de Santa Maria del Mar. 93 409 27 71.
El magazín del matí a Ràdio Estel.
I ara sí, ha arribat el moment al matí a Ràdio Estel de parlar de cor, de parlar de tendències, de parlar de televisió i avui, sobretot, de parlar de música i la televisió que tant ens agrada, Jaume Borja. És que no podríem viure sense televisió, eh? I sense la ràdio també, eh? Primer de tot, eh? I després la
primer
televisió.
La ràdio aquí, després la tele, que així la podem comentar. I el que tu deies. Mira, tinc una setmana, que els diria a les nostres convidades que de seguida saludarem, una setmana com d'aquestes que t'explota el cervell de moltes coses, però arriben aquests temes i llavors ja em passa tot, perquè avui parlem d'un projecte que ens fa millor com a país. Carai, així, t'ho dic ja directament, en majúscules.
Titular, un projecte que ens fa millor com a país. Doncs un concurs, sens dubte, que posarà l'aparador a estils de música molt variats.
I atenció, perquè tots són en la nostra llengua. Són tots en català.
Vull que...
Sí, I clar, justament per parlar de tot plegat, Jaume, has portat a gent a l'estudi perquè ens en parlin d'aquest gran esdeveniment.
Mira, ja ens acompanyen aquí físicament la Glòria Trullàs, que és la productora executiva de López Fest per part de la xarxa de comunicació local, i la Maria López, que en aquest cas és la directora del programa d'aquest López Fest per part de Ràdio Televisió de Cardedeu. Benvingudes, com esteu?
Molt bé, molt,
molt
bé.
Contentes.
Gràcies sí, per convidar-nos.
No, gràcies a vosaltres per venir, no, Jaume, perquè podem preguntar-li tant a la Maria tant com a la Glòria, que per molts anys que passen xarxes socials, tecnologies que sumen, la música, la televisió, que són un bon binomi que no passa mai de moda, vull dir, no? Com ho veieu vosaltres, això? Creieu que és així? I per què passa? Va, qui s'estrena, Maria, tu?
Per què passa, doncs, al final? Perquè la música és vida i tot el que ens pugui apropar una mica més a la música, ja siguin les xarxes, ja sigui la televisió, ja sigui la ràdio, és benvingut. Al final, el que et remou per dintre la música i l'art en general, però la música en particular, és sempre benvingut i sempre ens fa com reconnectar amb nosaltres, em sembla.
I què, la Glòria, com ho veu, això?
Mateix, jo crec que la música forma part del nostre dia a dia, no? Sense ella no podríem viure, ens connecta amb les emocions més profundes i moltes vegades no sabem de com ens vindrà aquesta connexió, no? I és igual si arriben a través de xarxes, televisió o ràdio. Al final, el que volem és promoure cultura, i cultura, com deia el Jaume Borja, en català.
Estem parlant de l'Open Fest, d'aquest Open Fest, però la llavor de tot això és l'Operació Paqui, un talent show que ha tingut 3 temporades, emès a Ràdio Televisió de Cardedeu, les últimes etapes també a totes les televisions locals de Catalunya, abans que Eufòria a TV3.
Ep.
No, és que és així?
Clar, això s'ha dit, però és poc.
És que molta gent, quan ha vist Operació Paqui, ha dit... Ostres, clar, com van fer Eufòria, i és com, no, com van fer Operació Paqui... Després van fer Eufòria. Cronològicament ha sigut així. Parlava d'aquest projecte, però també per preguntar-li tant a la Maria com a Glòria... Bueno, una mica quan feu l'homatge, quan la xarxa, Glòria, es fixa les potencialitats que té això, perquè només ho feia la televisió local, Ràdio Televisió de Cardedeu, i de repente la xarxa s'hi fixa i s'hi posa.
Ells van començar en època de confinament, l'origen...
En plena pandèmia, sí.
Exacte, en plena pandèmia, pot explicar millor la Maria l'origen.
Bàsicament, justament, potser era quan semblava que seria més complicat tot i és quan més va funcionar, no? En plena pandèmia, nosaltres, crec que tots els mitjans locals vam tenir un paper molt important, em sembla, amb els nostres municipis i en l'entreteniment dels nostres veïns i veïnes. I en aquest cas, doncs, va ser tot arrel d'una trucada molt, molt anecdòtica entre un company, que és el que portava el casal de joves d'allà de Cardedeu, que es diu Casal de Joves La Paqui, d'aquí l'origen del nom.
Sí, l'Operació Paqui.
Ah, exacte. I em va trucar una mica amoïnat pels joves que ell tenia allà en el seu casal, no? Bé, la pandèmia estava passant factura i com en Ràdio Televisió de Cardedeu és un mitjà comunitari on precisament es mou moltíssima gent jove, em va trucar una mica amb la preocupació de com estaven els joves de la tele. I vaig dir, bueno, doncs també tots una mica agobiat. I va sortir la idea, podríem muntar algun concurset, ni que sigui online, de música, la gent que ens enviï els vídeos. I així va néixer aquesta cosa de fer un concurs musical, però que en teoria havia de ser durant el confinament. La cosa és que ho vam començar a muntar i al nivell d'inscripcions el tema es va disparar. Ho va repiolar algú amb molts seguidors i qui se'ns va escapar de les mans. I el tema és que anaven aixecant el confinament i llavors van dir, doncs fem-ho presencial. I la sorpresa va ser quan només amb la fase de càstings d'aquell primer concurs ens va petar la web de quantitat de gent que ens va arribar a veure. Llavors aquí vam dir, aquí hi ha alguna cosa. I ens vam posar a treballar amb una cosa molt, molt més elaborada i, a més, ens va donar moltíssima vida a tots en una època en la que veníem doncs, estar tants mesos tancats. No? I de seguida la bola de neu es va anar fent gran. De fet, en la primera edició van participar persones que després han tingut molt renom precisament en programes com Eufòria, deies, no? En Joan Liaños de la primera edició d'Operació Paqui, la Gim, que va guanyar la segona edició d'Eufòria, és concursant de la primera edició d'Operació Paqui, i altres artistes que actualment estan funcionant com l'Andrea Grau o la Naya González, que ha sigut finalista del Sona Nou. Tots són fills d'aquella primera edició d'Operació Paqui, que en aquell moment tenien 15 anys, em sembla.
Són una mica el bressol, no?, de tots aquests artistes que estan sortint, Glòria.
Van començar així, llavors la segona temporada que també van seguir fent ells pel seu compte, se'n van adonar que cada vegada se'ls inscrivien més gent fora del territori de Cardedeu o de la seva zona d'influència. Ah. Llavors ja va ser quan ens van trucar una mica a la porta de dir, escolta, això creiem que se'ns en va una mica de les mans, bàsicament perquè ens trobem gent que s'apunta de tot el territori català, què podem fer, no? Clar. Llavors aquí és on entrem la xarxa, la Sheila i jo, i ens posem mans a l'obra per intentar de construir algun projecte sobre el que ja ells tenen fet, que també ens ajudi a sumar amb tota la xarxa de televisions locals. Pensem que al territori català hi ha pràcticament una cinquantena de televisions locals. La idiosincràsia de Catalunya és estranyíssima, és una cosa que no passa a cap altre lloc del món, que amb tan pocs habitants hi hagi tantes televisions locals.
A sobre hi ha,
és una bogeria.
Hi ha territoris com Terres de l'Ebre, que és el
que, dues?
Que en tenim dos.
No, amb una no en teniu prou, vosaltres en teniu dues. Llavors, clar, vam pensar, ostres, ja tenim doncs, muntat aquesta xarxa de televisions que ens poden servir, ens imaginàvem, per fer aquests càstings territorials i aconseguir doncs, que a les finals que fessin Cardedeu doncs, ja tinguéssim aquests millors concursants per cada una de les edicions.
Clar, ja m'ho ens explicava, heu rebut entre 100 i 200 propostes. Mm-hmm. Clar, tu deies, tu, hi ha moltes xarxes, o sigui, és que som un país de xarxes, no? Quins estils i quins accents, no?, hi ha entre els candidats?
Doncs de tot.
De tot.
Només una cosa a nivell de números, perquè ens en fem la idea de la proporció. A Benidorm Fest s'han presentat que no arribaven a 1.000 participants. Només a Catalunya, a l'OPE Fest, se n'han presentat 160. Llavors, clar, la proporció, si ens imaginem, ja es veu que aquí som territori de talent, no? Mm. I això es veu també molt en els estils, en la diversitat d'estils que s'han presentat.
De fet, era un dels nostres grans reptes, no? Perquè el que buscàvem era, d'alguna manera, poder tenir una cosa molt variada d'estils, amb aquest nex en comú que les lletres eren en català, no? Però, d'alguna manera, poder escoltar i veure que es pot fer en català, doncs, des de música molt popera...
A trap.
Punk, hem rebut Habanera, que jo...
La meva obsessió, l'Habanera és la meva obsessió.
Era, per favor, una Habanera actual, no? I ha sigut molt maco veure no només tota la diversitat d'estils, sinó d'edats o de la manera de parlar, no? Dèiem, segons de quin territori siguis. Llavors, per mi això ja és... Ja hem guanyat, no? Hem aconseguit tota aquesta varietat.
Fins i tot tenim candidats del País Valencià, perquè tenim una televisió a Morella, Nord TV, que s'han presentat, i també tenim accent valencià, així que...
I ens van trucar de Mallorca.
I de Mallorca, també.
Ai, haurem de parlar a nivell 3 si vol entrar a la xarxa.
Haurem de parlar a nivell 3 per la propera temporada.
Des de la distància m'esforço recordant les teves faccions que els dies van difuminar. Penso en l'abraçada que ojalà pogués donar-te ara mateix mentre...
Ara ho deia Maria, la manera de parlar, els accents. Ara escoltàvem, no?, des de que hem començat l'entrevista, diferents accents, Mercè, i quan parlàvem de l'Operació Paqui, Glòria ens explicava, clar, que per a fer una Operació Paqui, o encara millor un OPFES, la xarxa és qui té l'estructura perquè està connectada amb totes aquestes televisions locals que estan repartides arreu del país, fins i tot al País Valencià. Llavors, jo volia parlar d'aquestes televisions locals i ara sí centrar-nos 100% en l'OPFES, perquè hi ha moltes televisions locals que s'ho han currat moltíssim, mm-hmm. Fent fins i tot preseleccions per escollir els seus candidats. Altres potser han sigut elecció que es diu interna o no, allò que han dit, mira, el nostre representant és aquest, però hi ha televisions locals que han creat el seu propi programa per escollir el seu representant a l'OPFest.
Mm-hmm. Clar, aquí al final també depèn molt, no, de l'afluència que tens tu amb la teva zona. Evidentment no és el mateix quanta gent se't pot inscriure a la zona de Barcelona, no?, i un BTV que hagi d'assumir moltíssimes inscripcions, com una altra zona molt més aïllada, on potser no hi hagi tanta gent i que cobreixi menys zona. Llavors, clar, al final cada televisió local presentava el seu candidat, que d'aquí una mica la comparativa que es fa sempre amb Eurovisió, no?, on cada país presenta el seu candidat. Ja, doncs
clar,
aquí cada tele...
És el mateix.
Aquí la diferència és que qui presenta el seu candidat és cada tele local. Llavors, clar, hi havia teles que tenien moltíssims inscrits i han hagut de fer la seva preselecció i el seu propi càsting, i altres que en tenien menys, i al final amb un jurat intern podien prendre aquesta decisió, no?, cadascú segons també les seves capacitats i la quantitat d'inscrits, però sí que fins arriba un panorama de 33 representants territorials de les diferents... de cada cantonada de Catalunya, podríem dir.
De fet, ara aquest dissabte, que és quan estrenem la primera semifinal, arribem a una semifinal que és un càsting de càstings.
Wow.
Clar, llavors aquí també una mica arriba aquesta profunditat, aquest engranatge, que és el que s'ha generat a través de, primer, de la iniciativa de Cardedeu, i segon, posant la infraestructura que molt bé explicava el Jaume Borja.
Clar, Maria, si ens centrem a Ràdio Televisió Cardedeu, jo crec que és importantíssim també una televisió local on els voluntaris tenen un paper clau, no?, en tot plegat. Explica'ns una mica, no?, com ha estat, no?, aquesta feinada. ingent.
Ingent, ja ho has dit, ja ho pots ben dir.
Sí o no, Maria?
A veure, però és que precisament el que fa una mica la idiosincràsia que tenim al nostre mitjà i ja la fa una mica diferent, no? Nosaltres som un mitjà comunitari, hi ha molts poquets mitjans comunitaris a Catalunya. Un mitjà comunitari, al final, és un mitjà que depèn dels veïns i veïnes del poble que paguen una quota de socis i que volen tirar endavant un projecte i que no depèn de diners públics ni de l'Ajuntament ni d'una empresa privada. Vull dir, ens hem d'anar buscant la vida cada mes com bonament podem. I allà el múscul gros del projecte són els voluntaris i voluntàries del mitjà, no? A més, són gent molt jove, perquè al final qui ve ja allà normalment és gent doncs, que es vol entrar en el món audiovisual però encara no hi treballa professionalment, o hi ha molts casos on és gent que ja s'hi dedica de manera professional però allà troben un espai on hi ha una cosa de sociabilització i d'amistat que va molt més enllà. Vull dir, una de les noves persones que està al capdavant de tot el tema tècnic treballa a Jazz Music des de fa 20 anys i segueix venint allà cada vegada que quan surt una feina per venir a ajudar-nos a nosaltres, no? Llavors hi ha aquesta cosa d'aprenentatge generacional. Però sobretot el que hi ha, clar, quan tu fas una cosa que la fas no perquè és la teva feina, sinó perquè és la teva il·lusió, perquè és on tu passes bé, perquè és on vols anar quan surts d'estudiar o quan surts de la feina, és impossible que surti malament. Perquè al final et tornes a connectar amb les ganes i amb allò que et va voler fer que et fiquessis en aquesta professió. I llavors, no pot sortir res malament si tothom té aquestes ganes i aquesta il·lusió
passió,
darrere el projecte,
no?
Clar.
Clar, totalment. Sí. Jo fins i tot vull anar-hi jo.
Veniu.
La Maria, sí, com estàs?
Tothom
la Maria.
Amb qui parlem es vol apuntar, eh? Clar, és perquè us imbueix l'esperit de Cardedeu.
Però ara no sé si es vol apuntar.
És l'aigua, eh?
De voluntària a Cardedeu, te vols apuntar o de participar a l'OPFES?
No, de voluntària.
Has de començar a composar, a compondre.
Ja, això és més fot. Bueno, però jo crec que em guanyaria millor la vida, eh? Que compondre que no pas cantar, eh?
Ah, pensava que dedicant-nos al que mos dediquem. Bueno, no sé, que són dos mons molt complicats. Escolta'm una cosa, ara pren nota d'això que ve a continuació, perquè li vull preguntar a la Glòria, que ara feia, anomenava aquestes semifinals, aquest càsting de càstings. Apunteu des de casa, la gent que ens està escoltant, los dissabtes 14, que això és aquest dissabte, i 21 de desembre a les 10, horari prime time, a totes les televisions locals de Catalunya. Glòria, aquestes semifinals, que mos està explicar en què consistiran?
Doncs aquestes semifinals consistiran en alguna cosa que esperem que tu hi siguis present, perquè et tenim a la llista. Sí. Tenim en exclusiva...
Informem
que Jaume Borja participarà en aquestes semifinals. Són dues semifinals en les quals dels 33 candidats que han resultat escollits de cada una de les televisions locals, com deies, cada televisió ha escollit el seu representant, i són aquests 33, els hem dividit en dos programes, i els veurem quines són les seves actuacions a través dels videoclips, i anirem comentant aquests videoclips amb el Jaume Borja i amb una companya, amb la Maria d'Anderroc. I d'aquests candidats, cada programa, tant el del dia 14 com el del dia 21, sortiran els 6 finalistes que arribaran el dia 11 de gener.
Com un gegant veig espurnes de la flama arada, de la llum entre l'arbrada, d'un plesit que està vigent.
I hi haurà puntuacions.
Hi haurà puntuacions. Les votacions tant d'aquest dissabte 14 com del dissabte 21 són unes votacions a l'estil eurovisiu.
Ah.
Connectem amb tots amb els 33 representants de totes les televisions locals. Allà els veurem i ells donen els seus punts, igual que els donarien a Eurovisió.
12 Llavors, points goes to...
En el nostre cas són 10 points.
10
eh?
Points no? Goes to Terres sí. De l'Ebre. Per
però, perdoneu, aquí també hi hauran interessos geopolítics o...
Ah, això ho hauràs de veure, ho hauràs de mirar.
Jo ja patixo, eh?
Ah.
Això ho haureu de veure.
Jo crec que això serà com la tesi doctoral el que necessita Catalunya. perquè critiquem molt Eurovisió, que tot és política, que es voten entre ells, que no sé què, però ara haurem de veure com ho fem nosaltres.
Què passarà aquí entre Tarragona i Reus?
Ah, clar,
entre
Terrassa i Sabadell?
Clar.
Posa la cosa emocionant aquí. No, és molt interessant... D'alguna manera, analitzar tot això que pugui passar dissabte a nivell de... Ja no és només que et puguis tenir doncs, aquests interessos, no? Jo crec que hi ha un tema d'alguna cosa que sents més propera a Eurovisió. I això alguna vegada, parlant d'Eurovisió, havíem comentat amb la Borja que un pot sentir més propera a la música, doncs, potser de Portugal o de França, que d'un idioma que t'és molt més desconegut, no? Aquí segurament també pot passar això, no? Que per simpatia o per proximitat, uns t'agradin més que d'altres. Però també entra molt en joc el tema dels estils. Llavors, això també és molt personal,
les pròpies cançons, eh? L'última edició, que eren cançons... eren intèrprets, és a dir, que eren cançons ja conegudes, però sí que és cert que, depenent de quina cançó que veies que enganxava millor, o que quan canten molt bé, al final no importen les distàncies o el territori, passa per sobre de tot. Llavors, això serà una incògnita saber aquest dissabte com anirà.
Mare de Déu, mare de Déu.
Això, estem
molt nerviosos.
Ho tenim aquí, recapitulem ràpidament, només una a nivell de dades, perquè hem dit moltes coses. O sigui, han arribat a aquesta part final del concurs 33 candidats.
Correcte. Grups o solistes, eh?
Grups o solistes, artistes, candidatures. Llavors, hi haurà dos semifinals, on a cada semifinal d'aquests 33 repartits en dos semifinals veurem com de la primera passen 6 a la final, correcte, de la segona passen 6, i llavors, clar, OPF és drama. OPF és drama, perquè hi haurà moltes candidatures que malauradament se quedaran fora, però, si no tinc mal entès, hi ha una repesca.
Sí.
Ah, sí.
Això m'encanta a mi.
Clar, abans el dia 11, Maria.
Exacte, o sigui, anirem contra rellotge i tocarà patir, però és que jo crec que ens va la marxa. O sigui, la cosa és...
ja ho notem, ens va la marxa. Espera,
ja ho veuràs, ja ho veuràs.
Un cop acabi la segona semifinal el dia 21, tindrem ja el 6 més 6, perfecte, sí. 12, però a la gala hi ha lloc per 14. Això vol dir que ens queden dues places lliures. Per tant, el 21... tal com acabi el programa, la segona semifinal, s'obrirà... A dos quarts de 12 de la nit, s'obrirà un període de repesca que arribarà fins al dia de Nadal a les 23:59.
Ui!
Mare, no podrem menjar la sopa de galets tranquils.
Ja et dic jo, què estaré jo fent el dia de Sant Esteve? A veure qui s'ha repescat per trucar corrents a aquestes persones i dir-los, posa't les piles que en 10 dies tens una gala estupenda.
Que bé, que bé. Escolteu, què s'emporta el guanyador? O sigui, més enllà de ser la millor cançó original en català, s'emporta algú més o no?
Sí, de fet, Glòria, una de les coses que vam anar veient en les darreres edicions d'Objectiu Paqui és que era important pels músics, i veient també aquests talent shows que van sortint i que van passant, el que ens adonem també és que moltes vegades acaben molt vinculats a una discogràfica i els impedeixen una mica poder generar la seva pròpia carrera musical. Llavors, amb l'objectiu, diguéssim, de no condicionar-los, sinó facilitar-los la vida, aquest inici de vida discogràfica, el que fem és, per una banda, els hi promocionarem, els hi farem un videoclip i els hi masteritzarem una cançó, la cançó que ells vulguin, i el que volem fer és un acompanyament, diguéssim, a nivell discogràfic i d'assessorament al llarg d'un any, però un acompanyament en la línia del que ells vulguin seguir, no? Perquè a vegades s'acaben convertint en productes audiovisuals i discogràfics, sí, en coses que ells a vegades no se senten còmodes.
Clar,
i el que
dirigits,
volem és, correcte, clar, molt dirigits clar, cap al que vol una discogràfica, i nosaltres el que volem és just el contrari. Què volen ells? Doncs acompanyar-los. I esperem poder aconseguir també tancar alguns bolos amb alguns festivals de música.
Home, això està molt bé.
Aquesta seria la idea.
Mireu, nosaltres Borja, tu que controles també sempre els temps, ens queda un minut. Jo crec que en un minut podem resumir tot el que ha passat en aquesta darrera mitja hora.
Ho intento dient, que el guanyador, per favor, vull que passi per aquesta casa, si tu com a directora ho autoritzes, entrevistar-lo en exclusiva al Matí Radio Estel. La final, recordem que serà el dissabte 11 de gener en directe, també es podrà veure a través de les televisions locals, i en directe, en persona, al Teatre Auditori de Cardedeu. Podrem comprar entrades molt ràpidament?
Es poden comprar entrades, precisament després de cada semifinal s'aniran obrint blocs d'entrades per fases, perquè intentem que tothom i tots els seguidors de la gent que arribi a la final pugui aconseguir-ne. Per tant, aquest dissabte unes quantes, l'altre dissabte unes quantes, i després de la repesca una miqueta més.
I tots els programes es podran veure en directe per les televisions locals, també per la plataforma La Xarxa Més, des d'on allà podeu veure, si voleu i teniu curiositat, tots els càstings que han celebrat les televisions, que són molt interessants.
Home, això és divertidíssim.
Ah, per això,
Glòria, doncs
la xarxa més.cat és gratuït i entreu i els podreu veure.
Glòria Trullàs, Maria López, moltes gràcies, eh?
Molt bé,
a tope. Jo ja estic, o sigui, aquest cap de setmana, semifinals. Jaume Borja, moltes gràcies.
A tu, per tot. Gràcies a les dos.
Sí, moltes gràcies a tots. Us deixem ara, sí, amb Ignasi Miranda i el Sense Distància. Demà més, a partir de les 8.